Estel migdia, amb Joan Trias.
25 de novembre, Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència de Gènere. De nou contra el masclisme, de nou contra la impunitat. 11 dones assassinades a Catalunya aquest darrer any, 37 a tot l'Estat. I en el 98% d'aquests casos, la dona no tenia mesures de protecció vigents. I em permetreu el personalisme, jo ja n'estic fart. Són les 2 de la tarda i això és Estel migdia. N'estic fart de dir-li a la germana que no tinc que vagi en compte. N'estic fart de dir-li a la meva amiga quan arribis a casa, avisa. De pensar en com puc arribar a patir per una filla que encara no ha arribat. N'estic fart de pensar, mare, si no vols anar sola t'hi acompanyo. D'escoltar la meva dona si ha tingut una mala experiència tornant a casa. De veure com miren a la dona que no conec. D'escoltar que això no són casos que passen cada dia, que també hi ha dones violentes, que en tot cas només ho fan migrants. N'estic fart de posar la televisió, escoltar la ràdio, llegir el diari i veure setmana rere setmana rere setmana casos de violència masclista, d'assassinats a dones que han aguantat durant anys i panys pallisses, menyspreus, comentaris que no tocaven. N'estic fart de viure neguit, paralització, por en la mirada, en el caminar i en el ser. I n'estic fart de veure'm cada dia al mirall i pensar que no faig res o que no faig prou. Un minut i mig que passen de les 2 del migdia i així sonen les veus protagonistes d'aquest dijous 25 de novembre a aquesta hora.
Una problemàtica que realment és, entenem que és fruit de la por que té la gent, no? Realment saber què passa després, no? O sigui, què passa en situacions de violència i com poden ajudar, doncs, la societat ens pot ajudar, doncs, llogant-nos pisos tranquil·lament.
No tiene ningún sentido seguir aguantando cómo nos humillan a cambio de nada. No tiene ningún sentido seguir hablando a los ciudadanos de promesas que sabemos que ustedes jamás van a cumplir. No tiene ningún sentido que el catalanismo siga aprobando unos presupuestos que ustedes no pagan. Regalant l'estabilitat a l'estat espanyol no hi haurà mai independència. I sense independència no hi haurà mai ni progrés ni un futur digne pels nostres fills.
Porque es muy importante que la inversión en Cataluña iguale al 19% de su PIB por segunda vez en la historia. Es muy importante que los Mossos de Escuadra pues acabe con ese agravio comparativo y se puedan jubilar como el resto de policías. Es muy importante, sobre todo, que los pensionistas con pensiones de menos de 900 euros tengan una compensación y, sobre todo, es muy importante también proteger el contenido audiovisual en lenguas cooficiales. Eso es muy importante, muy importante.
Volem reiterar tot el suport i empatia amb les supervivents i el seu entorn. No podem continuar consentint que les dones visquem amb por, amb la nostra llibertat coartada per l'amenaça d'unes agressions sexuals que ja haurien d'estar desterrades d'una societat democràtica i lliure.
Salimos pensando que va a ser un resultado holgado y segundo, nuestra manera de competir es estar al 100% o más durante todos los minutos hasta que pite la árbitra. Entonces siempre intentamos vaciarnos, dar lo mejor de nosotras, mejorar lo que haya que mejorar y así encaramos todos los partidos.
Quatre minuts que passen de les 2 del migdia i abans de començar amb l'actualitat, recordar-vos que avui des d'aquesta ràdio, avui sou vosaltres qui teniu veu i ens podeu enviar notes d'àudio al 663-99-30-62 a través de l'aplicació de WhatsApp 663-99-30-62. Us heu sentit violentades alguna vegada per alguna actuació masclista? O vosaltres, homes, n'heu fet alguna cosa? Volem saber-ho. 663-99-30-62. Missatges com aquest.
Hola, sóc la Judit i la violència masclista la visc des del meu avi quan em diu que no es pot aguantar de veure una noia tan guapa i jove amb mirada lascívia passant perquè en una feina on havia estat tinguessin penjat el cartell d'una tia amb boles fins a haver de demostrar que em poden agradar els unicorns i no ser una estúpida.
I ara sí, quan passen 5 minuts de les 2 de la tarda, comencem amb serveis. Comencem, doncs, amb la informació meteorològica i mirant cap al cel per saber quin temps farà les properes hores amb el nostre meteoròleg de capçalera, Jordi Miralles. Què tal? Bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda. El temps ve marcat encara per la inestabilitat de cara a les properes hores a molts punts a les comarques de Barcelona i de Girona, on es concentraran la majoria de precipitacions, així com a les comarques del Pirineu, especialment al seu vessant nord, on nevarà per damunt dels 1.200 metres d'alçada. A les comarques del sud, comarques de Ponent, moltes més clarianes i les temperatures que es mantenen fredes, baixes. La previsió per demà ens anuncia encara nevades al vessant nord del Pirineu per damunt dels 1.200 metres, però cada vegada més clarianes. Pot haver-hi algun ruixat a primeres hores cap a les comarques de Girona, però les clarianes guanyaran terreny i també ho farà el fred, perquè tot i que a partir de demà la situació es va tranquil·litzant pel que fa a les precipitacions, les temperatures continuaran sent baixes i fins i tot ho farà més de cara al cap de setmana.
Passen 6 minuts i mig de les 2 de la tarda. Ara sí, comencem amb tota l'actualitat, perquè aquest 2021 a Catalunya 13 dones han mort víctimes de la violència masclista i de mitjana cada dia hi ha 3 agressions sexuals i 38 denúncies per violència contra les dones. Són dades que es posen de relleu avui, 25 de novembre, el Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència envers les Dones. Anna Closa, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan. 61 dones han mort per violència masclista a tot l'estat espanyol. Des del 2010 hi ha hagut 1.238 dones assassinades per homes a Espanya. D'altra banda, una de cada 4 menors d'edat han estat testimonis d'aquestes situacions i un 77% han patit en primera persona el maltractament a casa.
A més, un estudi que acaba de publicar l'Observatori Català de la Joventut alerta que 4 de cada 10 noies d'entre 16 i 29 anys han patit violència masclista sexual o psicològica.
L'informe conclou que les dones joves són el grup d'edat on hi ha més víctimes. La probabilitat de patir violència és gairebé 3 vegades més gran en les noies joves que no tenen parella que en les dones d'entre 30 i 49 anys. Les dones joves són les que han patit més formes de violència, com són el control de les activitats, la manera de vestir o el fet de parlar amb altres homes. L'estudi assenyala que la victimització de les noies joves es pot agreujar si estudien, treballen, són econòmicament dependents o tenen diversitat funcional. L'Observatori Català de la Joventut recomana reforçar la formació i proposa impulsar tallers d'autodefensa feminista. També suggereix que es facin tallers per a nois perquè analitzin les violències masclistes i treballin a sobre els seus comportaments.
De fet, el programa del matí a Ràdio Estel ha entrevistat a la responsable del Servei d'Atenció Integral de l'associació INVIA, Irene Paredes. Els darrers 5 anys, més de 1.000 dones els han demanat ajuda. Són una de les moltes entitats que s'han volcat en aquest 25 de novembre. L'estadística diu que avui, quan hagi acabat el dia, a Catalunya hi haurà hagut 3 agressions sexuals i 38 denúncies per violència masclista.
Des de l'associació INVIA, Andrés ha explicat que les víctimes de violència masclista tenen dificultats per accedir a un lloguer habitacional i ha alertat que hi ha propietaris que es neguen a llogar pisos a aquest col·lectiu. Considera que és a causa de la por i demana més consciència social, més sensibilització i un canvi de concepció de l'ajuda per part de la societat.
Una problemàtica que realment és, entenem que és fruit de la por que té la gent, no? a realment saber què passa després, no? O sigui, què passa amb situacions de violència i com poden ajudar. Doncs la societat ens pot ajudar llogant-nos pisos tranquil·lament.
També representant de les educadores socials de la Comissió Nacional de Violència de Catalunya defensa la importància de l'assessorament i l'acompanyament a les víctimes en el moment de denunciar.
De fet, per reivindicar la importància d'aquest dia s'han organitzat concentracions arreu del país. La més gran serà a Barcelona, on a 6:45 de la tarda l'entitat Cala Dona ha convocat una gran manifestació.
Començarà a Passeig de Gràcia amb l'Avinguda Diagonal i es dirigirà a la plaça de Catalunya, on es llegirà un manifest. A Lleida, diversos col·lectius, sota el paraigua de feministes anticapitalistes dels Països Catalans, han convocat una manifestació mixta a 7:45 a la plaça Ricard Viñas. A Girona hi ha 2 convocatòries diferents, una una a 6:45, que convoca la plataforma feminista gironina davant dels jutjats, i l'altra de la coordinadora de feminismes anticapitalista de Girona a 7:00 PM a la plaça 1 d'Octubre. També s'han organitzat concentracions en molts altres municipis com Reus, Vic, Tortosa, Sant Cugat del Vallès o Vilafranca del Penedès.
10 minuts que passen de les 2:00 PM i, de fet, també per reivindicar la importància d'aquest dia des del nostre espai, des de la nostra humil casa, des de Ràdio Estel, us oferim la possibilitat, doncs, de tenir veu avui a la ràdio. A on? A través del telèfon i a través del WhatsApp, al 663-99-30-62, 663-99-30-62, on pots enviar notes d'àudio com aquesta.
Hola, jo sóc la Carla i, com moltes altres dones, m'he sentit assetjada per homes en repetides ocasions i de diverses maneres. Ara fa uns mesos un noi em va seguir una bona estona pel carrer fins que vaig entrar a casa. Definitivament volia saber on vivia. I el dia següent hi havia unes flors arrencades d'algun jardí al portal de casa meva. Això es va repetir cada dia durant més d'una setmana. Potser algú pensarà, mira, un home romàntic, tal com em van dir dues persones properes a mi quan els hi vaig explicar. Però lluny d'això, a mi em va fer sentir del tot vulnerable. Posteriorment, va aparèixer en un espai on vaig diàriament i es va quedar observant des de lluny. Això va passar en repetides ocasions, fins que vaig trucar a la policia. Vaig escriure a la persona que m'assetjava i les hores en les que es dedicava a deixar-me flors. Sigui pel que sigui, ja no n'ha tornat a deixar més. Aquesta és una de les múltiples situacions a les que les dones ens veiem exposades diàriament.
Testimonis com aquests ens els podeu enviar al 663-99-30-62 a través de notes de veu al WhatsApp de Ràdio Estel. D'altra banda, aquest migdia al Palau de la Generalitat hi ha hagut un acte institucional per l'eliminació de la violència envers les dones amb representants del govern, del Parlament i també de l'Ajuntament de Barcelona. Judit Casellas, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Cicle monitari entre les tres institucions perquè s'acabi amb la violència masclista. L'acte està protagonitzat per el discurs que ha llegit l'advocada penalista Laia Serra, que ha posat en valor la nova llei per erradicar la violència masclista, que és més àmplia i inclou aspectes que fins fa poc no estaven contemplats com a penals, entre ells la violència obstètrica o la violència en l'àmbit de l'administració pública. Malgrat els avenços, Serra denuncia que encara hi ha molta feina per fer.
Volem reiterar tot el suport i empatia amb les supervivents i el seu entorn. No podem continuar consentint que les dones visquem amb por, amb la nostra llibertat coartada per l'amenaça d'unes agressions sexuals que ja haurien d'estar desterrades d'una societat democràtica i lliure.
També ha llançat una crida perquè cada dia sigui 25 de novembre i no només avui.
Gràcies, Judit. Fins ara.
Fins ara.
I a aquesta hora encara en marxa la sessió al Congrés dels Diputats que ha de servir per donar el vistiplau als pressupostos generals de l'Estat per al 2022, Anna.
El pla s'ha convertit en un nou ring de la batalla entre Esquerra i Junts, atrapats en les discrepàncies estratègiques tant a Catalunya com a Madrid. Aquest és el dard que ha llançat la portaveu de Junts per Catalunya, Míriam Nogueras, contra els republicans davant la seva intenció de donar suport al PSOE.
No tiene ningún sentido seguir aguantando cómo nos humillan a cambio de nada. No tiene ningún sentido seguir hablando a los ciudadanos de promesas que sabemos que ustedes jamás van a cumplir. No tiene ningún sentido que el catalanismo siga aprobando unos presupuestos que ustedes no pagan. Regalant l'estabilitat a l'estat espanyol no hi haurà mai independència. I sense independència no hi haurà mai ni progrés ni un futur digne pels nostres fills.
Mentre Esquerra, en Gabriel Rufián, ha defensat que és imprescindible donar suport als pressupostos per totes les millores que suposen.
Porque es muy importante que la inversión en Cataluña iguale al 19% de su PIB por segunda vez en la historia. Es muy importante que los Mossos de Escuadra pues acabe con ese agravio comparativo y se puedan jubilar como el resto de policías. Es muy importante, sobre todo, que los pensionistas con pensiones de menos de 900 euros tengan una compensación y, sobre todo, es muy importante también proteger el contenido audiovisual en lenguas cooficiales. Eso es muy importante, muy importante.
També ha assegurat que les esquerres a dia d'avui fan front comú perquè no es perdin drets en comptes d'estar lluitant per aconseguir més progrés social com hauria de ser. De moment, el projecte de llei de pressupostos té garantits 188 vots. Els últims a sumar-se han sigut el PNB. Té 120 del PSOE, 34 d'Unides Podem, 13 d'Esquerra, 5 de Bildu, 4 del PDeCAT, 2 de Més País, 1 de Compromís, 1 de Partit Regionalista Cantabri, 1 de Nova Canàries i 1 de Terol Existeix.
I a la Universitat Autònoma de Barcelona aquest matí passava això. Els Mossos d'Esquadra han carregat contra els manifestants que intentaven accedir a l'acte que s'ha acabat a la Universitat Autònoma, Anna.
Els Mossos d'Esquadra han actuat amb violència contra els estudiants antifeixistes a la UAB. Ha estat a la plaça Cívica, on l'entitat espanyolista s'ha acabat, havia organitzat un altre acte de provocació amb el suport del PP, Ciutadans, Vox i Societat Civil Catalana.
De fet, en imatges publicades a les xarxes socials es veu com antiavalots de la policia catalana encerclen i colpegen els estudiants antifeixistes, mentre membres de s'ha acabat exhibeixen banderes espanyoles i criden des de l'altra banda del cordó policial.
Els manifestants antifeixistes, completament blocats pels agents dels Mossos, havien provat d'accedir a la plaça per impedir l'acte espanyolista tal com van fer el mes passat. Els estudiants han obert pots de fum i s'han viscut moments de tensió amb els antivialots que també han requisat pancartes. Després dels fets, els membres de S'ha Acabat i la resta del Seguici han continuat el seu acte a la sala de cinema de l'Autònoma. Una hora més tard han sortit del cinema amb un megàfon i han fet proclames contra els estudiants antifeixistes, mentre aquests responien cantant els segadors. Els Mossos d'Esquadra han desallotjat els membres de S'ha Acabat i els representants del PP, Ciutadans i Vox per evitar aldarulls.
I mentrestant, aquesta matinada, a l'aeroport del Prat... Una forta calamarsada ha deixat inoperativa una pista de l'aeroport durant una hora.
Entre les 6 i les 7 del matí, aquesta gran calamarsada ha deixat les pistes de l'aeroport del Prat completament blanques i no s'ha pogut agafar cap vol. La situació ha provocat alguns retards i desviaments dels vols que hi havia programats, però cap a mig matí el servei s'ha normalitzat i s'han pogut enlairar els avions.
De fet, la calamarsada ha deixat fins a 43 litres per metre quadrat i ha fet baixar la temperatura fins a només 4 graus.
L'embussament d'aire fred ha provocat que es produïssin aquestes fortes tempestes i que es repartissin grans de glaç en altres indrets. La Dana té previst que arribi al seu final avui i els meteoròlegs avisen que en els propers dies hi haurà una forta entrada del mestral i la tramuntana.
Passant 3 minuts d'un quart de 3 de la tarda, un dia més parlem de la pandèmia perquè també un dia més pugen els contagis i ja es supera la barrera dels 2.000 malalts per Covid al dia. El Departament de Salut ja fa dies que avisa que aquesta xifra es produiria perquè ja fa temps que puja la pressió hospitalària i encara ho farà més en les properes setmanes.
Avui hi ha 4 malalts més amb Covid ingressats als hospitals catalans. La xifra total arriba als 569 pacients. Pel que fa a les unitats de cures intensives, s'ha sumat un malalt més a les 128 persones que es troben ocupant el llit de crítics.
Pel que fa al risc de rebrot, augmenta 5 punts i es queda en 228. La velocitat de propagació, però, perd una centèsima i se situa en 1,37.
I la taxa de positivitat ha pujat fins al 5,05%, que, segons l'Organització Mundial de la Salut, aquesta xifra considera que l'epidèmia ha estat descontrolada i cal mesures restrictives.
I com que calen mesures restrictives, atenció, perquè avui el Tribunal Superior de Justícia, que exigeix el passaport Covid no només als locals d'oci nocturn, sinó als casaments, i així ho ha aprovat, Anna.
Sí, a partir de demà haurem d'ensenyar el certificat Covid per entrar a bars i restaurants, gimnasos, instal·lacions esportives i a les residències de gent gran. La mesura durarà, de moment, 14 dies. Davant l'augment de casos els darrers dies, la mesura es podria ampliar en més àmbits. perquè el comitè assessor del govern recomana que s'apliqui també a cinemes i teatres. La presidenta del comitè, Magda Campins, va dir que demanaven que s'apliqués a aquests espais, tot i que admet que al cinema hi ha menys evidència de contagi. Recordem que el certificat Covid es pot descarregar des de l'aplicació La Meva Salut.
I a Europa, l'Agència de Medicaments ha donat llum verda perquè nens d'entre 5 i 11 anys es vacunin ja amb Pfizer-BioNTech.
Els científics experts de l'agència s'han reunit aquest matí i després de validar els estudis clínics que s'han realitzat a uns 2.000 nens i han vist que indiquen efectivitat i seguretat de la vacuna, han donat el vistiplau per començar a administrar la dosi. No serà la mateixa dosi que la que es posa als majors de 12 anys, però es posaran dues vacunes en un espai de temps de 3 setmanes.
I un apunt de darrera hora, i és que Brussel·les proposa que el certificat Covid caduqui 9 mesos després de la vacunació.
Brussel·les busca així que arreu de la Unió Europea el certificat Covid tingui la mateixa validesa per evitar un desgavell de criteris després que països com Bèlgica, França o Espanya ja hagin començat a administrar-la. L'objectiu final, però, és que la injecció de reforç s'administri el més aviat possible i així reforçar la immunitat de la ciutadania ara que Europa torna a ser l'epicentre de pandèmia mundial.
Un dia més parlem del preu de la llum, que avui repunta un 1,2%. Avui és el setè màxim dia històric, amb 228 euros i mig al megawatt hora.
A més, és el vuitè dia consecutiu per sobre de la cota dels 200 euros al megawatt hora. Per tant, un altre dia més, us diem que paguem 5 vegades més respecte a aquest mateix dia l'any passat. Per franges horàries, el preu més baix s'ha registrat entre les 4 i les 5 del matí i el preu més alt serà entre les 9 i les 10 de la nit.
21 minuts que passen ja de les 2 de la tarda. Obrim plana de successos. Un bomber ha mort per inhalació de diòxid de carboni i 3 treballadors han resultat ferits en un accident laboral fora de la zona radiològica de la central nuclear d'Ascó.
Els fets han passat aquest dimecres de la tarda, quan hi ha hagut un error en la recàrrega del sistema contra incendis, que s'ha produït una fuita de diòxid de carboni que es fa servir per apagar focs. El bomber era un home de 46 anys que treballava per a l'empresa que gestiona la central. Hi ha 3 persones més ferides lleus per inhalació de CO2, també bombers de la central. Els bombers de la Generalitat han rebut un avís per a altes concentracions de CO2 quan faltaven pocs minuts per les 7 de la tarda. La unitat 1 de la central d'Ascó està fent la vuitena recàrrega de combustible des del passat 16 d'octubre.
I també un motorista ha mort la matinada d'aquest dijous després de xocar amb un turisme a l'AP7 a l'alçada d'Aigua Viva, al Gironès.
Fins al lloc dels fets s'hi han traslladat 2 dotacions dels Mossos d'Esquadra i 2 ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques que no han pogut fer res per salvar la vida de l'home. Amb aquestes ja són 121 les persones que han mort aquest any en accident de trànsit a les carreteres catalanes.
Els Mossos d'Esquadra han detingut 2 homes per atracar un banc al barri de Sant Gervasi, a Barcelona.
Ahir a aquesta hora un home va entrar disfressat amb perruca, ulleres, abric i bandolera amb la intenció d'endur-se els diners de l'entitat. Un segon implicat feia de còmplice. Agents de proximitat van detectar el robatori i van arrestar els 2 lladres quan es disposaven a fugir amb el botí. També van alliberar 2 dels treballadors, a qui els detinguts havien lligat amb brides. Un dels atracadors tenia 4 antecedents i l'altre 6, a més d'una ordre de detenció.
I anem cap a Madrid, on la Policia Nacional ha practicat diverses detencions de persones suposadament implicades en l'assassinat el passat mes de juliol del jove raper de 18 anys amb síndrome d'Asperger en un túnel de Madrid.
El jove va rebre 4 punyalades per l'esquena. Fonts policials expliquen que la mort del jove no va ser un robatori, sinó que l'estaven esperant. El cas es troba sota secret de sumari.
Gràcies, Anna. 23 minuts que passen de les 2 de la tarda. Parlem d'Andorra. Sílvia Muñoz, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Andorra aprova el passaport Covid obligatori també a la restauració i a tota l'activitat d'oci.
La seva aplicació en bars i restaurants començarà a partir de demà divendres i la resta de l'oci, com balnearis, instal·lacions culturals, gimnasos, residències, esdeveniments, hotels i allotjaments turístics a partir de dilluns. També s'ha afegit l'oci nocturn, però en queda fora les estacions d'esquí de moment. És una mesura que ha aprovat el Consell de Ministres davant l'augment de casos de Covid als últims dies al Principat.
La mesura arriba precisament perquè les últimes xifres no són bones al Principat. Mor per Covid una dona de 80 anys, la primera des d'aquest agost.
Ara s'eleven les defuncions per la pandèmia a 131. Mentrestant, els casos actius continuen augmentant i se situen en 578 després de la detecció de 80 casos nous en les darreres 24 hores. Pel que fa a la pressió als hospitals, hi ha 4 persones ingressades a planta i 3 a les unitats de cures intensives. El ministre de Salut, Joan Martínez Benázquez, ha indicat que l'augment és descontrolat de contagis dels darrers dies i ha provocat el col·lapse de l'oficina Covid.
I l'estació d'esquí d'Ordino Arcalís obrirà el 3 de desembre.
Malgrat que la previsió de neu era optimista, les últimes precipitacions que han caigut als terrenys que ocupa Arcalís no han estat suficients per garantir unes condicions òptimes de neu. Per aquest motiu, l'estació va optar per canviar la data d'obertura, que estava prevista per aquest dissabte 27 de novembre.
Gràcies, Sílvia. 25 minuts que passen de les 2 de la tarda. Anem cap a l'entrevista del dia.
Que no sabes bien a dónde van. Dime qué pasaría si no hubiera nadie. Siguiendo mi camino yo sé a dónde voy. Sintiéndome insegura y aunque no lo soy, no ver tus intenciones me hace vulnerable. Son miles de historias que están enterradas en algún cajón. Son tantos gritos que no escucha nadie. Tantas preguntas tan inevitables. ¿Cómo logramos que cuando haya un beso solo sea uno de esos que no te hacen daño? Que de un abrazo todo el mundo salga ileso. Que no esté mal quedarnos solas entre extraños. ¿Cómo hacemos que cualquier mirada siempre esté libre de interpretaciones? Que ni una más deba permanecer callada. Que ni una más sufra por dobles intenciones.
Que ni una más vuelva a permanecer callada, com canta Aitana en aquesta cançó, en aquest tema, precisament, ni una más. Fa gairebé un mes parlàvem del que havia passat a Igualada amb aquella agressió que tot apunta que havia estat una manada amb una noia d'Igualada menor d'edat que ara mateix segurament encara es troba a l'hospital. Una abraçada per ella. I en parlàvem amb l'Associació de Dones Agredides Sexualment per saber doncs de quina manera s'ajuda aquest tipus de noies, aquest tipus de dones que pateixen agressions i de les quals estem doncs setmana rere setmana els mitjans de comunicació donant notícies que no són gens agradables. En parlàvem amb Maria Sallés, coordinadora de l'associació. Maria Sallés, coordinadora de l'Associació de Dones Agredides Sexualment. Què tal? Bona tarda i benvinguda a nou.
Hola, bona tarda.
25N, per molt que sembli obvi, de què ha de servir un dia com aquest?
Bueno, doncs avui és important per visibilitzar, no? Ja que totes les persones estan més sensibles a aquest tema, perquè és el dia que, un dels dies que es parla més, doncs que serveixi justament per visibilitzar la causa, que és una cosa que hauria de ser cada dia de l'any, perquè les violències ens afecten cada dia de l'any, però bueno, sí, ha de servir per això, per parlar-ne i per visibilitzar-ho.
Recordo que quan vam parlar fa gairebé un mes amb tu, Maria, ens deies, i a mi em cridava l'atenció perquè un, per molt que sigui comunicador, no em deixa d'aprendre mai, evidentment. I em deies, és bo que no parléssim de víctimes, oi, Maria?
Sí. És important que comencem a canviar el vocabulari respecte a les violències sexuals perquè el vocabulari construeix imaginari. I l'imaginari que tenim respecte a les violències sexuals és molt estereotípic, és molt de mite, i això s'ha de destruir perquè no és la realitat. I una bona manera, un bon lloc per començar a fer això és el vocabulari. Per exemple, víctima, que té una connotació molt negativa, molt estigmatitzant també. Llavors, patir violència sexual no et defineix com a persona, no et converteixes de cop en una víctima i això és tot el que ets i és tot el que seràs. La violència sexual és una cosa que t'ha travessat en un moment de la teva vida, però no ets tu. És una experiència que has tingut i de la que es pot sortir, sobretot. Tu ets moltes més coses, no només la violència sexual que has patit. I en tot cas seràs una persona agredida, una persona supervivent, una persona que has patit això. Però tota tu no ets definida com a víctima.
Fem una mica de mea culpa també als mitjans de comunicació, Maria. Quins mites afavorim també des dels mitjans de comunicació cada vegada que hi ha una notícia d'aquest tipus?
Bueno, una de les coses que acostumen a passar des dels mitjans de comunicació és que és una mirada una mica, a veure com ho dic, potser morbosa fins i tot, no? O sigui, és... no sé fins a quin punt amb la resta de delictes es dona tants detalls o s'intenta saber amb tant de detall què és el que ha passat, com ha anat l'agressió. Clar, això al final és una expressió de la cultura de la violació. És irrellevant els detalls. Aquesta persona ha patit una agressió i s'hauria d'informar des d'aquí i des del respecte, no?, de la persona. Al final pensem que, això, que darrere d'aquí hi ha una persona real, que si després aquesta persona llegeix les notícies que s'han escrit sobre ella o escolta les notícies que s'han fet sobre ella, com es pot sentir aquesta persona sentint tots els detalls que s'han dit per la ràdio, sentint que és horrorós, que és un desastre, tots aquests adjectius que se li posa a nivell alarmista fins i tot, no? De horrorós, de que es quedarà marcada per sempre... Justament ajuda això, aquest mite de que la violència sexual et deixa marcada per sempre i que és una cosa de la que no te n'en sortiràs. I això és una mentida. De la violència sexual se'n surt, no et quedes marcada per sempre. Llavors amb això s'ha d'anar en compte, sí.
Parlem-ne d'això, de destruir aquests mites, i em deies... la persona que ha patit una agressió sexual no queda marcada per sempre, sigui com sigui, però de quina forma li marca una dona haver patit una agressió sexual? Amb què us trobeu a l'associació?
Doncs mira, ens trobem que cada dona és una persona diferent i que a cada persona li afecta d'una manera diferent. A tu, si t'atraquen al metro amb una navalla, tindràs unes seqüeles o tindràs una reacció diferent que si m'atraquen a mi amb una navalla al metro. I no és perquè tu siguis un home i una dona, sinó perquè som dues persones diferents. I a la violència, els cossos i les persones reaccionem diferent. Per tant, no hi ha tampoc un estereotip, una manera de reaccionar concreta i única a la violència sexual. Tot és correcte. Tu reacciones doncs, com en aquell moment... La manera de reaccionar o les seqüeles que tenen molt a veure amb la teva història, tenen molt a veure amb com tu afrontes certes coses, és molt individualitzat. Sí que, evidentment, a vegades es dona una espècie de... una reacció biològica, neuronal, que se'n diu estrès posttraumàtic, que això no ho tenen totes les persones que han patit aquesta violència, però a vegades sí, llavors aquest estrès posttraumàtic té una sintomatologia, que també és molt diversa, eh? Mm-hmm. Pot ser, per exemple, doncs, problemes per dormir, problemes per menjar, falta de concentració, molta por, pèrdua de confiança... no? Doncs, més o menys això seria el més estàndard, el més habitual. Però a partir d'aquí les varietats són infinites.
Avui estem parlant amb Maria Sallés, coordinadora de l'Associació de Dones Agredides Sexualment. Encara que cada dona sigui un món, evidentment, i suposo que l'atenció que doneu és absolutament personalitzada, eh? Com treballeu tots aquests casos des de l'associació?
Doncs mira, nosaltres oferim assistència psicològica i jurídica també gratuïta a persones que han patit aquesta violència sexual. Llavors, doncs, el que oferim són sessions individuals de teràpia amb una psicòloga que està especialitzada en aquest tipus de violències. I ho fem molt des d'un enfocament, nosaltres treballem des d'una perspectiva feminista perquè entenem que les violències sexuals no són un bolet, o sigui, no passen perquè sí, perquè hi ha un home que és agressor, que és violent, no, és una violència social i estructural, és una violència que té el seu origen en l'ordre social patriarcal i que té una funció, la violència sexual, en la nostra societat, i és la funció de mantenir l'ordre, justament, i de que les dones visquem amb por, sapiguem quin és el nostre lloc i quin no és el nostre lloc, no? És una manera de controlar, també. Llavors, doncs... Fer les teràpies des d'aquesta mirada feminista implica això, no? Implica que la persona entengui que no és una violència contra ella concreta perquè és ella, perquè és alta, baixa, jove, gran, alt, prima, grossa... No, és que és una violència social que ha rebut com a dona. Llavors, des d'aquí, el procés de recuperació doncs és és potser més àgil o més ràpid.
Començava per una pregunta evident i deixa'm fer-te una altra que a vegades sembla que la resposta és molt evident i després no ho és tant. Començava el programa d'avui dient que una de les coses que més em fa mal de dies com avui és, si em deixeu personalitzar una mica, és posar-me davant del mirall i veure que o no he fet res o he pogut fer molt poca cosa davant de casos com aquests. Quin ha de ser el paper de l'home davant de tot plegat?
Doncs mira, el paper de l'home ha de ser sobretot el d'escoltar i el de tenir la ment oberta, rebaixar una mica la guàrdia, perquè passa, no?, que molts pues, es posen a la defensiva, se senten atacats. És una mica l'entendre que justament que no va de tu en concret, d'una persona en concreta. És un tema de social, és el que comentava, de la mateixa manera que no han agredit a una dona perquè és ella, sinó perquè és una dona, els homes han d'entendre que no se'ls acusa amb ells concrets perquè ets tu aquest home, sinó que és un tema de gènere, és un tema general. Llavors, primer, el treure's una mica a aquesta estala defensiva i a l'escoltar de veritat, intentant entendre el que s'està dient. Això crec que és el més important, posar-li consciència, entendre la situació. I més enllà d'això, evidentment, si veus una situació, o qualsevol home veu una situació de violència, doncs fer el possible, no?, a les mans, si és un col·lega teu el que ho està exercint, que li puguis dir, ei, això no està bé. No? Sí, això sí.
És un tema que treia l'altra vegada que vam parlar, tot just fa un mes, l'Associació d'Assistència a Dones Agredides Sexualment sorgia després de veure la manca de suport amb la que es trobaven les víctimes. I et preguntava si encara a dia d'avui hi ha manca de suport des de les institucions.
Doncs mira, això ara mateix sembla, a poc, que va canviant per aquest nou paradigma que s'obre ara d'atenció directa, que ve de la transposició legal del conveni d'Istanbul, que és un conveni que es va signar i es va ratificar l'any 2014, que entre altres coses obliga els estats a oferir aquesta atenció directa a violències sexuals de manera gratuïta, no? Que sigui un servei que existeixi, que actualment no passa així. Llavors, fins ara sí que és veritat que a nivell català la nostra associació és l'única especialitzada en atenció directa a violències sexuals que existeix. Per tant, encara realment el suport institucional és baix, perquè a més nosaltres ens financem a través de subvencions públiques i tampoc no és una cosa gaire fiable. Vull dir, estem en una precarietat econòmica. Per tant, realment el suport institucional no és el desitjable. Però bueno, això sembla que, com deia al principi, està canviant, la voluntat hi és i sembla que estan ideant ara una nova xarxa per atendre aquestes violències i bueno, per posar-li més recursos.
Perquè si siguem sincers amb nosaltres mateixos, com si no ens escoltés ningú, Maria, us fa certa ràbia que dies com avui surtin totes les institucions, totes les administracions al carrer, es facin molts actes institucionals i demà ja no passi res?
Home, evidentment, això és el que comentava al principi, no?, de que això és una cosa que s'hauria de reivindicar i visibilitzar cada dia, no només avui i el 8 de març, perquè són violències que es donen cada dia i que és la realitat de la meitat de la població, al final. I per tant, evidentment, sí, perquè... Però bueno, al final ho fan amb això, les institucions ho fan una mica amb tot, no? Ells es posen el pin el dia que toca i després, pues, a l'hora de la veritat, no és que la resta de dies no en parlin, sinó el suport potser no vindria tant perquè un polític o una política de torn cada dia faci un comentari o recordi alguna persona agredida, sinó justament per donar suport material, logístic, econòmic a les entitats que ens estem dedicant a això, a fer aquesta atenció directa, és a dir, no cal que parlin tant, vull dir, que passin, no?, potser. Llavors, bueno, sí, al final és això, no?, una mica el que és la política.
Hi ha preguntes una mica, Maria, que són allò de l'ou o la gallina. Hi ha més, hi ha evidència de més casos o hi ha evidència de més denúncies?
Hi ha evidència de més denúncies. Amb el cas del tema de Igualada, es va crear una alarma social de que repetien molt els números des del gener, com si, no?, que anaven pujant. No, aquests números venen de les comissaries i, per tant, estem parlant de números de denúncies, no de números d'agressions reals. Les agressions sexuals són molt prevalents des de fa molts anys. No és una cosa nova d'ara, d'aquest any. No és nou. Llavors, el que està passant és que, gràcies al moviment feminista, les dones cada cop callem menys i cada vegada doncs això, trenquem més el silenci, demanem més ajuda, i per això hi ha més visibilització, per això hi ha més, sembla que hi hagin més casos, però no és que siguin més casos, en són els de sempre, els de tota la vida, el que passa és que es parla més.
Eva Cervera, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, Joan.
Com saben els oients, cada dia posem a disposició una enquesta a través de les xarxes socials, a través de Twitter, sobre el tema del dia. Nosaltres consideràvem que avui el tema del dia era molt clar, Eva.
Sí, mira, avui preguntàvem en quin àmbit creus que es prioritaria aplicar més polítiques per eliminar la violència masclista. Donàvem quatre opcions: educació, empresa, justícia o cultura. Doncs mira, el 17% dels oients diuen que empresa. Un altre 17% diu que justícia, cap ni un diu que cultura, però, atenció, opció majoritària, educació, amb un 67%.
Un 67%, eh? Sí. Bestial, aquesta diferència en el nombre. Maria, on cal invertir més per erradicar la violència de gènere? En educació, en empresa, en justícia, en cultura?
Doncs jo estaria d'acord amb els vostres oients, la veritat. Al final és el que comentava, és un tema d'educació, és un tema d'entendre què està passant aquí, d'on surten aquestes coses. Totes les circumstàncies, el que passa, té un motiu, té una arrel, té una raó. Llavors, això té a veure amb educació, amb estudiar-ho, amb entendre-ho, per poder anar a l'arrel del problema i poder evitar que segueixi passant.
Maria Sallés, coordinadora de l'Associació de Dones Agredides Sexualment. Moltíssimes gràcies per atendre'ns de nou en aquesta ràdio. Una abraçada molt gran.
Moltes gràcies a vosaltres.
5 minuts i arribarem a 3:15 de la tarda. Anem a publicitat. De seguida parlem també en aquest programa amb Laia Rosic, directora general per l'erradicació de violències masclistes del Departament d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat. Fins ara.
Ràdio Estel. Tot anirà bé, a Ràdio Estel. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, amb Toni Marín.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel, la Cerdanya, 104.4.
Bien, ¿a dónde van? Dime qué pasaría si no hubiera nadie.
Pràcticament 3 minuts i arribarem a 3:15 de la tarda. A aquesta hora, ho dèiem abans de publicitat, saludem a Laia Rosic, directora general per l'erradicació de les violències masclistes del Departament d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat. Senyora Rosic, què tal? Molt bona tarda, gràcies per ser amb nosaltres.
Molt bona tarda.
Deia, perquè sembli, encara que sembli molt evident, de què ha de servir un 25N com el d'avui, d'aquest any?
Doncs el 25N ens serveix justament per posar aquesta problemàtica al centre, per poder-la parlar de forma responsable des de tots els mitjans i des de tots els espais. Evidentment, diem, 25N ha de ser cada dia, perquè erradicar les violències masclistes és una feina de cada dia, però és un dia que ens serveix per visibilitzar i per parlar-ne.
Dèiem abans que han estat 13 dones assassinades a Catalunya aquest darrer any, en el que va d'any de moment, 37 a tot l'estat. El que em sembla més cruent és que en el 98% d'aquests casos la dona no tenia mesures de protecció vigents. Què és el que hem de fer en casos com aquests?
Bé, tot el treball que es fa, sobretot el treball coordinat des dels diferents espais, és, evidentment, intentar evitar aquestes situacions, però també totes les altres. Per desgràcia, els feminicidis, sempre diem, no és la part més cruel, tant de bo s'haguessin, per descomptat, pogut evitar, però sota hi ha aquest iceberg enorme de moltes tipologies de violència. Llavors, el que fem és treballar amb salut, amb educació, amb tots els espais, amb tots els estaments, creant aquesta xarxa també d'atenció, perquè puguem detectar millor, detectar-ho abans i, per descomptat, trobar altres vies, no, de sortida.
Atenció, perquè els darrers anys sembla que hagi baixat una mica les dades de dones mortes a conseqüència de la violència masclista, però sí que han pujat les de dones agredides. No sé si el de dones mortes ha baixat també en relació amb el que acabem de viure, una pandèmia, i no sé si les dades que han pujat també pugen en relació que és que no pugin les víctimes, que és que pugen el nombre de denúncies.
Clar, bé, però són qüestions, quan s'ha intentat fer algun anàlisi rigorós en relació als feminicidis, veiem que realment ara mateix no estem en condicions de donar argumentació, de si puja o no baixen. És a dir, per desgràcia, tenim un nombre que es manté relativament estable, amb alguns anys menor o major, i és difícil adjudicar amb quina raó, per quina raó es deu, no? Quan potser s'ha intentat veure si era temes, doncs, no sé, de diferents èpoques de l'any o de notícies o de situacions. És evident també que la pandèmia genera un impacte en qualsevol problemàtica, i també en aquesta, però en el cas dels feminicidis no tenim ara arguments per dir realment estan baixant i es veu en això, no? En el cas de les denúncies, en canvi, i especialment en les denúncies en les violències sexuals, és veritat que hi ha un augment, i probablement per nosaltres, la raó més viable és la d'una major confiança, diguéssim, com a mínim, o un major suport social. És a dir, aquesta sensació de que si ho dic, si ho explico, si trenco aquest silenci d'això que m'ha passat, no seré jutjada o tindré més recolzament. Mm.
Senyora Rosic, des de quins àmbits es treballa des de la Direcció General per tal d'erradicar les violències masclistes?
Clar, per nosaltres hi ha una part fonamental, que és la prevenció, i la prevenció ha de poder tenir, farem aquest 2022, una estratègia de país, que pugui entrar, com deia, en tots els àmbits, en el cultural, en els mitjans de comunicació, en l'educatiu, per descomptat, però no només amb els joves, amb tota la societat, ens necessitem tots i totes, tota la part comunitària. La prevenció és fonamental, i després el que tenim és tota la part de coordinació, de la coordinació de les eines de govern, de com anem millorant també aquestes eines que tenim de detecció, de valoració de risc, d'atenció, i per descomptat la xarxa. És molt important que tothom pugui saber que hi ha un telèfon, el 900-900-120, que és un telèfon 24 hores, és un telèfon gratuït que no deixa rastre i que et dona la informació de quin és el teu servei d'atenció més proper. I és molt important poder anar a parlar d'allò que et passa. I que això no té a veure amb que, si tant és que finalment vulguis no denunciar-ho, sinó que puguis posar-hi paraules i puguis apropar-se a aquesta xarxa d'atenció. Els serveis d'atenció i informació a les dones, els serveis d'intervenció especialitzada, i el telèfon t'indica quin és el més proper.
No fa gaires dies també es presentava des de l'Ajuntament de Barcelona un sistema de prevenció nou que es pretén posar en coordinació al cos de la Guàrdia Urbana, de la Policia Local de Barcelona, juntament amb Mossos d'Esquadra. No sé si en aquest sentit s'hi veu inclòs també el Departament d'Igualtat i Feminisme, per tal d'apropar la policia local també en aquests casos i que la gent es senti més segura i més còmoda, no?
Clar, aquest és un treball que s'està fent sobretot des del Departament també d'Interior, amb algunes policies locals, en el cas de Barcelona, que a més la Guàrdia Urbana de Barcelona és un cos tan gran i també proper, no? Diguéssim, a la gent, doncs, era important fer aquesta acció. En molts altres espais, en molts altres localitats del territori, doncs també s'està treballant conjuntament, i el que s'ha de fer és avançar en aquest pla, no? Perquè és cert que són necessàries qualsevol de les institucions que, i sobretot aquest tipus, no, la policia, que pot estar també més propera o que pot ser més pròxima en moltes localitats.
Deixi'm preguntar-li per últim, per desconeixement, senyora Rosic, no sé si des del Departament d'Igualtat i Feminisme, suposo que sí, també participaran en la manifestació d'aquesta tarda a Barcelona.
Sí, nosaltres anem com a departament, com a govern, i participarem també de la manifestació. Sí, sí, i tant.
Eva Cervera, bona tarda, nou.
Joan.
Em sembla que les xifres que donàvem abans sobre l'enquesta del dia, que donem l'oportunitat als oients de participar-hi a través de Twitter, Han pujat algunes, aquestes xifres han canviat algunes. Com
sí, baixen? estan ballant.
Recordem què és el que preguntàvem.
Mira, preguntàvem en quin àmbit creus que és prioritari aplicar més polítiques per eliminar la violència masclista. Donàvem quatre opcions, recordem-ho: educació, empresa, justícia i cultura. Doncs mira, cultura continua sense cap oient. Cap oient ha escollit aquesta quarta opció. Empresa ha estat escollida abans pel 17%, ara pel 13%, ha baixat una mica. Empresa, igual, ha passat el mateix. Abans era un 17%, ara un 13%. Però la que ha pujat, l'opció que ha pujat és la majoritària, que és educació. Abans tenia un 67%, ara en té un 75%.
Un 75% en educació. Senyora Rosic, en què s'ha d'invertir més per intentar erradicar aquestes violències masclistes? En educació, en empresa, en justícia, en cultura?
Per nosaltres són importants totes. És a dir, precisament aquesta estratègia de prevenció, la idea és situar accions en tots els eixos. Evidentment, l'educatiu n'és un, i és claríssim, però també tota la part social, comunitària, cultural, és imprescindible, no? Tot allò que des de tots els diferents àmbits ens arriba, tota la informació que ens arriba també com a joves, com a persones adultes, i per descomptat també amb justícia. Nosaltres, per exemple, iniciem tota una sèrie d'accions dintre d'un programa que li anomenem Garantir Drets i que té a veure amb avaluar, no? Per exemple, la victimització que es produeix a les dones i als seus fills i filles en els processos judicials per generar indicadors i per poder millorar-los.
Senyora Laia Rosic, directora general per l'erradicació de les violències masclistes del Departament d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat. Moltíssimes gràcies per atendre aquest mitjà i aquesta hora. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Esports.
10 minuts i ja arribarem a les 3 de la tarda. Parlem d'esport. Xavi Toscano, què tal? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
El Real Madrid és, de moment, l'únic equip espanyol classificat pels vuitens de final de la Champions. Sevilla, Villarreal, Barça i Atlético de Madrid s'hauran de guanyar, però, la seva plaça a l'última jornada, que jugaran els dies 7 i 8 de desembre.
Sí, els blancs es van classificar i en el partit que van disputar Moldàvia contra el Xerif Tiraspol, un partit molt còmode pels blancs, que van dominar des de l'inici i que va acabar 0-3. El Real Madrid només ha de guanyar el primer partit contra l'Inter de Milà si vol passar vuitens com a primers de grup. Qui ho tindrà més complicat per ser a la següent ronda és l'Atlético de Madrid, que aquesta passada nit ha perdut contra el Milan a casa després d'un gol dels italians a les acaballes del partit al minut 87. Ara els de Simeone, que són cues del seu grup, estan obligats a guanyar davant el Porto i esperar que el Milan perdi contra el Liverpool a San Siro. Els altres equips espanyols que encara tenen opcions, Barça, Sevilla i Villarreal, s'ho jugaran tot, el tot o res, en l'última jornada. Tots tres hauran de guanyar si volen ser-hi. Aquesta nit també s'ha jugat el PSG-Manchester City, amb remuntada dels de Guardiola, que han sabut sobreposar-se del gol inicial dels francesos. Resultat final 1-2. Tots dos equips ja estan classificats. El City, però, com a primer de grup. També s'han classificat Liverpool, Ajax, Sporting de Lisboa, Inter, Bayern de Múnich, Manchester United, Chelsea i Juve. Per cert, que aquesta derrota que parlàvem del PSG podria precipitar un relleu a la banqueta. Segons publica aquest dijous el diari Le Parisien, Zinedine Zidane estaria negociant amb el club de París per ocupar la banqueta. I un altre punt sobre el PSG, de curiositat, és que Neymar porta un any sense marcar la Lliga de Campions. L'últim gol el va marcar en la darrera jornada de la fase de grups de la temporada 2021.
I la jornada europea continua avui amb els partits de l'Europa League.
El Betis, que rep la visita del Ferencváros a 6:45 de la tarda per Gol Televisió, i la Real Societat juga al camp del Mónaco a 9:00. Aquest últim es pot seguir per Movistar Liga de Campeones. El primer partit de la jornada ja es va jugar ahir amb l'Espartak de Moscou 2, Nàpols 1. Un resultat que no faria gaire content a Diego Armando Maradona, que per cert avui recordem fa un any de la seva mort.
I a la Lliga Espanyola, Barça i Espanyol segueixen preparant els partits d'aquest cap de setmana.
Els blaugranes viatgen fins a Villarreal per disputar un partit que estarà sota les ordres del col·legiat César Sotogrado, segons ha confirmat aquest matí la Federació Espanyola. El Bar estarà comandant per Munuera Montero. Pel que fa als pericos, tenen un partit complicat contra la Reial Societat a l'RCD Stadium, diumenge a 4:45 de la tarda. L'enfrontament estarà arbitrat per Mateu Laoz amb l'ajuda de Martínez Munuera al videoarbitratge.
I fora de l'àmbit estrictament esportiu, la Policia Nacional ha desarticulat la cúpula del grup Ultra dels Bojos Nois.
Un total de 14 membres, que serien els líders d'aquest grup, han estat detinguts, segons ha informat la policia en un comunicat. Els acusats estan imputats per delictes de tràfic de drogues, explotació sexual de dones, tinença il·lícita d'armes i blanqueig de capitals. L'operació es va fer el passat 2 de novembre a Sabadell. La policia els ha confiscat armes de foc, a més de nombroses armes blanques. Un total de 100 membres de l'organització han ingressat a presó.
I encara en futbol, el Racing de Santander ha denunciat actes vandàlics a la gespa del seu estadi aquesta matinada.
Segons les primeres hipòtesis, l'autor o autors d'aquests actes haurien forçat el pany d'una de les portes d'accés del Sardinero i han aixecat la gespa amb un vehicle de motor si han passejat per sobre. El Racing treballa contra rellotge per deixar punt al seu terreny de joc, ja que aquest cap de setmana té partit de Lliga.
Pel que fa al futbol femení, la selecció espanyola juga aquest dijous el quart partit de la fase de classificació per al Mundial 2023.
S'enfronta a la selecció de les Illes Fèroe a l'estadi de la Cartuja, Sevilla, un duel a priori ben fàcil per mantenir el liderat de grup davant d'un rival a qui ja va guanyar 0-10 en el partit d'anada. La blaugrana Alexia Putellas és la jugadora amb més partits disputats amb la selecció.
Primero, que no salimos pensando que va a ser un resultado holgado, y segundo, nuestra manera de competir es estar al 100% o más durante todos los minutos hasta que pite la árbitra. Entonces, siempre intentamos vaciarnos, dar lo mejor de nosotras, mejorar lo que haya que mejorar, y así encaramos todos los partidos.
Putellas, per cert, que juntament amb Jenny Hermoso, Irene Paredes i Sandra Paños, totes del Barça, estan entre les candidates a guanyar la pilota d'or que s'entrega dilluns que ve a París, un dia abans que la selecció s'enfronti a Escòcia en el segon partit d'aquesta aturada per a les classificacions del Mundial.
I finalment, en bàsquet, aquest vespre Marc Gasol farà oficial el seu fitxatge pel Bàsquet Girona.
L'exjugador de l'NBA ha convocat afició i mitjans en un acte a Fontajau que començarà a 8:15. Gasol anunciarà el que ja és un secret a veus, que acabarà la seva carrera al Bàsquet Girona, equip que, per cert, ell mateix va fundar el 2014 i del qual n'és el president. L'acte es podrà seguir en directe per Esport 3.
Gràcies, Xavi. 5 minuts i arribarem a les 3 de la tarda. Passem a Plana Cultural. Bé, en 5 minuts ja arribem a les 3 de la tarda. Avui s'han donat a conèixer els nominats dels Premis Feroz. Però què són els Premis Feroz? Són semblants als Goya, no, Anna?
Sí, ens diu, si diem Premis i Cine Espanyol, de seguida ens ve al cap els Goya, que són els més prestigiosos. Els Feroz es consideren l'avantsala dels Goya, que vindrien a ser la medalla de plata en la categoria de guardians nacionals de cinema. Els Goya, els premis a les millors pel·lícules i sèries, els entreguen els professionals del sector. En canvi, els Feroz els entreguen els periodistes i crítics.
I quines són les pel·lícules més destacades?
Escoltem el tràiler de la que ha aconseguit més candidatures.
Tenemos mucho que celebrar. Que gracias a vosotros, hoy somos finalistas del premio que da el gobierno regional a la excelencia empresarial. ¡Excelencia!
¿Quina creieu que és, aquesta pel·lícula? Estàs més pillat.
Ara
no us sona la veu?
Sí, home, sí, és Bardem, no, aquest?
És Bardem.
Sí, que va
el
fer...
El Buen Patrón.
Sí,
el Buen Patrón.
Sí, senyora.
Doncs ha aconseguit 9 candidatures. I Madres Paral·leles i Maixabel opten a 8 estatuetes cada pel·li.
Va, pel que fa als directors...
Pedro Almodóvar, Iciar Bollaín, Rodrigo Cortés, Fernando León de Aranoa i Clara Roquet són els que opten a la millor direcció.
I el premi a millor actor?
A millor actriu protagonista tenim a Tamara Casellas per Ama, Penélope Cruz per Madres Paral·leles, Petra Martínez per La vida era eso, Marta Nietro per 3 i Blanca Portillo per Maixabel. I al millor actor tenim a Roberto Álamo per Josefina, Javier Bardem per El Buen Patrón, Ricardo Gómez per El Sustituto, Eduard Fernández per Mediterráneo i Luis Tosar per Maixabel.
I si parlem de sèries?
Reyes de la Noche, Venga Juan i Cardo són les sèries més votades.
Per cert, tres sèries que valen molt la pena, les pel·lícules també, però Reyes de la Noche, Venga Juan i Cardo, de veritat que són sèries que valen molt la pena. I ara que coneixem alguns dels nominats, quan s'entregaran els Premis Feroz?
Doncs se celebraran el dissabte 29 de gener del 2022 a l'Auditori de Saragossa, que comptaran amb una novetat. Es canvia el Premi Especial pel Premi Feroz.
I atenció als fans d'aquesta banda, la banda més famosa i el quartet de Liverpool. I és que avui s'estrena el documental de Peter Jackson sobre la història dels Beatles que ha marcat la història de la música, The Beatles Get Back, i es podrà veure a Disney+. Now we're going to take the Beatles, I'll be quiet. Oh, you recording our conversation? És per això, Anna, que avui la musiqueta del dia no podia ser una altra, eh?
Exacte, avui toquen els Beatles.
Avui toquen els Beatles i escoltem música amb, i cançó amb nom de dona, Penny Lane, un dels grans clàssics del quartet de Liverpool. Sona així. Penny Lane, there is a barber showing photographs of every head he's had the pleasure to know, and all the people that come and go stop and say hello. On the corner is a banker with a motor car, the little children having him behind his back, and the banker... Doncs nosaltres codeixem aquí aquest 25N d'aquest llibre contra la violència masclista. Ja us sabeu que ens podeu enviar missatges de veu al WhatsApp de Ràdio Estel al 663-99-30-62. Gràcies, com sempre, a tot l'equip d'informatius d'aquesta casa i al nostre tècnic, en Jordi Carretero. Tornem demà a les 2 del migdia. Ara us deixem amb Toni Marín, tot el seu equip, i el tot anirà bé. Penny Lane.